I acabant de tocar les 3, actualitzem la informació en aquest RAC1 migdia, començant pel Pròxim Orient. El govern hebreu està reunit a aquesta hora en un gabinet de guerra, per tant, també amb la cúpula militar, per decidir si contraataca l'Iran. L'executiu de Benjamin Netanyahu diu que està preparat per fer el que calgui, però de moment no aclareix si la rèplica a l'atac de l'Iran implicarà també una acció amb míssils i drons contra el règim dels ayatolars. Sigui com sigui, Teheran insisteix a l'estat hebreu que qualsevol atac contra el seu territori implicarà una ofensiva per aire molt més contundent de la que hi ha hagut aquesta nit. Pendents del que pugui sortir d'aquest gabinet de guerra a Israel, també s'hi haurà anuncis abans que la comunitat internacional es reuneixi per condemnar l'atac iranià, però també per demanar a Israel que aturi les hostilitats. Tant el G7 com el Consell de Seguretat de les Nacions Unides es trobaran aquesta tarda i nit. I tot i que la situació aquest matí ja és més tranquil·la i s'ha reobert l'espai aeri tant a Israel com a Jordània o al Líban, França ha recomanat avui als seus ciutadans que abandonin l'Iran tan aviat com puguin davant el risc que la situació s'agreugi. El Ministeri d'Exteriors francès també demana evitar viatjar al país i tampoc evitar visitar el Líban, Israel o Gaza. I l'arquebisbat de Tarragona demana perdó pel paper de l'Església durant el franquisme, ho ha expressat el vicari Joan Àguila en l'homenatge anual a les víctimes de la repressió de la dictadura que s'ha fet a Tarragona, coincidint amb l'aniversari de la proclamació de la Segona República. A més, l'arxidiòcesi ha posat a disposició de les famílies l'arxiu de la institució, un gest que l'Associació de Familiars de les Víctimes ha celebrat. Ara esperen que altres institucions eclesiàstiques facin el mateix. I el Barça ja només pensa en el partit de dimarts a la Champions, després de guanyar per la mínima a Cádiz i mantenir les opcions de lluitar per la Lliga.
El gol de xilena de Joao Félix permet al Barça continuar a 8 punts del Madrid, que tampoc va fallar a Mallorca. Diumenge vinent, clàssic al Bernabéu, abans les tornades dels quarts de final de la Champions. Avui hem sabut que el romanès Kovacs xiurarà el partit de Montjuïc entre el Barça i el Paris Saint-Germain. En un diumenge en què l'Igualada ha guanyat la Copa de l'Acers d'hoquei patins, l'Atlètic Barcelonet ha guanyat la Copa del Rei de Waterpolo, el Barça Sant Feliuenc ha certificat la continuïtat a la Lliga Femenina de Bàsquet i Carlos Alcaraz ha anunciat que finalment és baixat del godó, que arrenca demà.
I acabem amb el temps. Xavi Segura, ja es veu el final de la forta calorada.
Exacte, avui serà l'últim dia amb temperatures excepcionalment altes de forma tan extensa, ja que demà entrarà el vent del nord i començaran a baixar les temperatures a les comarques de Girona, nord de Barcelona, Lleida i especialment al Pirineu. No obstant, hi haurà pocs canvis encara amb molta calor al sud del país. Serà sobretot dimarts i dimecres quan la refrescada serà general i molt marcada, amb ambient normalitzat per les dates i temps més canviant. De moment, però, aquesta tarda es mantindrà la calor molt intensa arreu, amb màximes de 25 a 30 graus a la majoria del país, però localment més altes en punts de la Vall de l'Ebre, Ponent i interior de Girona. Termòmetres més frenats a la costa i tot plegat amb calma i força sol en general.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de tota l'actualitat, els avanços informatius.
A les 4 el Superesports amb el Xavi Puig i a les 11 el Tu diràs amb l'Aleix Pariser.
Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el Viatge B. Bona tarda.
RAC1. Aquest dimarts a les 9, Barça-PSG. Unes semifinals en joc, des d'una hora abans, a RAC1. I de l'estil, ja en parlarem un altre dia.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1 que avui us acompanya en jornada dominical. Falten 9 dies per Sant Jordi i avui, com no podia ser d'una altra manera, el protagonista del nostre viatge és un llibre pels amants dels trens. Si us agrada recórrer el món en ferrocarril, avui no us podeu perdre la conversa que de seguida mantindrem amb el fotoperiodista Sergi Reboredo, que ens recomanarà trajectes per Catalunya i per tota la península. Viatges que podem fer en un o dos dies i també en una setmana per a totes les butxaques, però també viatges en trens de 5 estrelles. I després de pujar els trens, continuarem un doble viatge gastronòmic per celebrar la Diada dels Llibres en alguns dels restaurants de la capital catalana. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem!
Si tenen sempre abans trompeta i algun moment m'agrada caminar per dins del tren. A contramoviment.
Viatjar en tren és una de les nostres passions. El ferrocarril ens dona la possibilitat de fer recorreguts per tota la geografia mundial de manera pausada i gaudint del paisatge amb tranquil·litat. I ho sap molt bé el fotoperiodista Sergi Reboredo. Ell és un dels grans experts en viatges en tren i després de publicar Trenes por el Mundo amb l'editorial Anaya, avui ens presentam amb el mateix segell Trenes por España. Sergi, bona tarda, benvingut al Viatge B de RAC1.
Molt bona tarda, gràcies.
Hem il·lustrat aquesta entrevista amb aquest tema tren de la cantautora Clara Andrés, que jo crec que ens situa moltíssim, no?
Sí, sí, sí.
En aquest transport, que la veritat és que té moltíssims fans.
Sí, i més que tindrà, és el futur.
Queda demostrat, a més, amb els teus llibres, eh? Perquè, com dèiem, et varen tenir aquí parlant de Trenes por el Mundo, que ja va per la segona edició.
Sí, correcte, vam començar la Casa per la Teulada, ens vam anar al món i ara hem fet implosió i hem acabat fent el Trenes por España.
Com neix aquesta passió teva pel ferrocarril, Sergi, no? Recordes, per exemple, el teu primer viatge en tren?
Home, el primer, igual no, però recordo que els meus pares tenien una segona residència a Pineda de Mar i el tren de la costa l'agafava molt sovint i m'agradava molt anar en tren. Era l'olor, tot el que transmetia viatjar en tren m'agradava molt.
Uh-huh. I després hi ha un viatge allò més llarg, de llarga distància, dels que hagis fet. Algun que diguis, aquest és el gran viatge que he fet en tren, quin seria?
Home, l'Orient Express em va agradar molt. L'Orient Express des de Venècia acabant a París és un viatge, bueno, a Londres, que al final van fer Londres també, és un viatge bastant maco.
Uh-huh. En aquell llibre, Trenes por el Mundo, que com dèiem va per la segona edició, ens vas presentar una vintena de ferrocarrils que circulen amb passatgers pels 5 continents i en aquest darrer volum t'has centrat en els ferrocarrils que tenim aquí a la península. De totes maneres, hi ha alguns que estan en aquest llibre que també els trobem a l'altre, no? A l'anterior?
Correcte, sí. Hi ha alguns de Renfe, com el Transcantàbrico, l'Andalus, hi ha algun altre més, tipus més de luxe, i que també estan en aquest llibre, sí, correcte.
Mm. Els has fet tots, els viatges?
Tots.
Perquè totes les fotografies tots que hi ha al llibre, que són una meravella, són... aquest llibre és una obra d'art, són totes teves.
Precisament, aquest era el que volíem destacar, és a dir, hi ha altres llibres de trens, hi ha moltíssims, però el que volíem destacar és que aquest llibre està fet no des d'una redacció comprant fotos per stock, com fan la gran majoria, sinó que sigués més vivencial i fer-lo, perquè és que si no al final no estàs aportant res, no? Avui en dia, en l'època d'internet, que pots buscar-lo tot, no té cap sentit el fer un llibre des d'una redacció.
O sigui, posar en valor la feina del fotoperiodista.
Correcte.
Que és important, com tu deies a dia d'avui, no? En l'època d'internet, que amb un clic ho
ja ho tens tot, no? No té cap sentit.
Però que és més impersonal, clar.
Correcte. És a dir, si vas i fas el viatge, pots parlar, no?, de la teva experiència, que de vegades és maca i de vegades també... hi ha trens que tenen les seves cosetes, també, que també s'han de dir.
Per exemple, alguna que recordis,
jo me'n recordo... Jo me'n recordo el tren dels Jacs a l'agost, que fa calor, però ja forma part, és a dir, estem parlant d'un tren de fa 100 anys,
històric,
i que clar, no li posaràs aire condicionat, llavors has de passar calor. Bueno, abans es passava calor als trens, no passa res.
Però mira, aquest és un apunt bo, perquè jo aquest recorregut del tren dels Jacs l'he fet, el trobo magnífic, és una passada, no? Quins trens que tenim a Catalunya, però sí que és veritat que el vaig fer, crec que era primavera-hivern, i escolta, si es pot fer millor en aquesta època...
Sí, total.
Eh? Evitem l'estiu.
Sí, evitem l'agost, sí.
Sergi, com dèiem, no? 20 recorreguts en ferrocarril per Espanya. Tenim una bona oferta aquí a casa nostra?
Sí, hi ha una bona oferta, hi ha de tot. Hi ha de trens molt baratos, que com el que acabem de parlar, un tren que és molt econòmic i que és molt vivencial, que a més ho vius, I hi ha altres de luxe que jo diria que l'oferta d'aquests tres de luxe està molt per sobre del que t'ofereixen en el mateix sentit a pues, com un Orient Express o alguna cosa així. Aquí jo crec que estem millor. Estem
amb, sí, al, sí, sí, a un nivell
qualitat,
superior?
Qualitat-preu, sí. Estem en un millor... estem millor, sí.
Ah,
sí.
Doncs escolta'm, això està molt bé. Si et sembla, el que farem serà intentar fer tots els recorreguts, la vintena de recorreguts que expliques al llibre, i començarem pels catalans perquè s'ha dedicat una quarta part del llibre, doncs està dedicada als ferrocarrils catalans. En parles, per exemple, del Cremallera de Núria, del de Montserrat i els seus funiculars. Trobem el tren dels Llacs, que comentàvem ara, el del Ciment i també el del Modernisme, no? D'aquests quatre, et quedaries amb algun en concret?
Home, em quedaria amb algú. La cosa, jo crec que aniria... em quedaria amb el Cremallera, perquè després a lo millor faria una mica de trekking, faria alguna cosa per allà, i m'agrada molt més el paisatge d'allà. Però si el que anem a fer és vivencial només per tren, m'agafaria el tren dels Llacs perquè és el més històric. Uh-huh. I si hauria de deixar algú, seria el del Modernisme, perquè al final estem parlant d'un tren de cercanies, pràcticament. No aporta, com a tren, no aporta un valor
afegit.
És a dir, el que sí que aporta són les experiències del Modernisme, el visitar a Mataró i a Canet, pues, a alguns edificis i tal. Del Modernisme està bé. Tampoc és un tren que sigui, és a dir, si no saps què fer una tarda de dissabte, està molt bé, però no seria un dels que triaria, dels uh-huh. que tenim aquí.
Doncs va, anem a donar unes pinzellades de cadascuna d'aquestes opcions. El Cremallera i els funiculars de Montserrat, el de la Santa Cova i el de Sant Joan, ens apropen doncs, a aquestes muntanyes impressionants i màgiques de Catalunya, les més impressionants, les més màgiques, són una bona manera de descobrir el monestir de Montserrat, mm-hmm. el seu museu, la Santa Cova, segur que aquest és dels més coneguts entre la nostra audiència, no? A tu què és el que més et sorprèn, no?, d'aquests recorreguts en tren que ens porten fins a Montserrat?
Home, jo crec que és una manera... sobretot per gent a lo millor que no li agrada caminar molt, perquè si t'agrada és molt més vivencial pues, caminar per allà, però si ets una persona ja més gran o el que sigui i t'aporta el viure completament la mateixa experiència pràcticament i amb un mitjà de transport que estàs gaudint de les vistes, perquè totes les vistes que hi ha allà són increïbles. Quan estàs a dalt de tot i veus totes les vistes de Montserrat, allò no té preu, allò és increïble.
Uh-huh. I sobretot això, la gent si fa aquests recorreguts que pugi també als funiculars. Que
és
potser...
que és molt accessible, és a dir, la gent sobretot que a lo millor dius, hosti, pues, tinc la meva mare o tinc fer un viatge en família, i en alguns que a lo millor no poden caminar molt, és que poden anar a tots els puestos amb aquest mitjà de transport i és molt accessible, pots arribar a tot arreu.
Uh-huh, que ja més sabes que són escapades d'un dia.
Correcte, correcte, sí.
Dèiem també, per exemple, que el tren Cremallera de Núria, aquest és un dels destins favorits pels excursionistes, és un viatge al cor dels Pirineus que comença doncs, amb un recorregut paral·lel al riu Freser, que ens porta pel túnel del Roc del Duy, passant per Caralps i arribant al Santuari de Núria, no? Què destacaries en aquest cas concret sobre el tren Cremallera de Núria?
Home, les vistes que tens des d'allà, de tota la vall, que vas pel costat del riu, i és que és increïble, és que se't fa curt. Arribes a dalt i dius, ja estic, és que t'agradaria que fos més llarg encara. És una passada.
Uh-huh. Aquest el faries en alguna època concreta?
Home, a mi m'agrada el trekking, no el faria igual a l'hivern, però també fer-lo a la primavera jo crec que és la millor estació per poder-la fer. Fer l'estiu també està bé, però igual fa una miqueta més de calor, i a la tardor també està bé. Jo el que vaig fer, i em va agradar molt, no aquesta vegada que he fet el llibre, però quan... fa uns anys, vaig fer el Cremallera, i una vegada arribes a Núria, hi ha un trekking que, fa, sí? que arribes a Tués, uh-huh. per les passarel·les, que es diu Passarel·les de Tués, i allà pots agafar el tren groc. Llavors enllaces un tren amb l'altre, passes cap a França, i això ho pots fer en un parell de dies, a no ser que siguis el Kilian Jornet. I a mi em va agradar molt.
Doncs mira, és una bona excursió aquesta, no? O sigui, fer el tren groc de la Cerdanya, no?
Correcte, correcte.
A més,
correcte,
tu dius
i
que...
I tornes per Perpinyà.
Que té molt d'encant, no?
Sí, 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 perquè és descobert. Això també, si ho fas en una època agradable, que pot ser primavera arribant a l'estiu o després de l'estiu a la tardor, és molt agradable, perquè a més és això, que hi ha vagons descoberts i està molt bé.
I després a França, a part d'aquest tren groc, també parles d'una altra cremallera que fa el recorregut pels Pirineus fronterers entre Espanya i França, no? Quin és aquest?
Sí, aquest és el tren de la Rune. I a més és molt curiós perquè quan arribes a dalt de la muntanya hi ha un parell de bars, restaurants, i un és de França i un altre és d'Espanya perquè està compartit el cim, i llavors molts dels treballadors que hi ha allà són d'Espanya. I bueno, l'he posat allà al llibre perquè és pràcticament estàs allà, no? Mm-hmm. És...
Com són els paisatges pels quals transitar?
Molt verds, molt verds, molt verds. És com si estiguessis al País Basc. És que hi ha cavalls salvatges allà. És molt agradable de fer aquest tren.
Mm-hmm. De moment estem parlant de trajectes en tren d'un dia, no? Pel
sí,
com
de fet,
fins
de
ara,
fet
eh?
Molt accessible, sí, 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 uh-huh. de cap de setmana.
Uh-huh. Després tenim el tren del ciment, no? Que ara que s'ha posat tant de moda, ho hem vist també a Vitravel, el turisme industrial, doncs aquest tren estaria en aquesta línia, no? Perquè fusiona tot el que és passat industrial i miner de la Vall de l'Illet als peus dels Pirineus i amb una de les obres més desconegudes de l'arquitecte Antoni Gaudí, no?
Correcte, correcte. I a més, jo crec que aquest tren... És una experiència molt maca per fer amb nens, trobo.
Per què?
És un tren més petit, és descobert, també és molt vivencial el que aprens, el que tu acabes de dir de Gaudí, que és desconegut, tot allò, i és molt per fer en família. És molt per fer en família.
I després està el que comentàvem abans, també, no? El tren dels llacs.
Sí, 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 el tren dels llacs jo no el faria es pot fer en un dia, el que parlàvem, i també el que pots fer és quedar-te pel Pallars pues, uns dies i aprofitar. Jo faria això. Dona per quedar-te uns dies ja l'estany de Terradets allà, i dona per fer diverses coses allà. Dona per fer pues, potser una setmaneta per allà i aprofites, i després tornes al mateix tren. I pots sortir, bueno, surt de Lleida, aparques el cotxe,
de la capital.
Aparques el cotxe allà i bueno, i vas fent.
Després la tornada la pots deixar com més oberta, no?
Correcte,
o
correcte.
Aquí uns dies.
Sí. També hi ha el mateix recorregut que fa un tren de la Generalitat, que pots tornar, és a dir, si no pots agafar aquest tren i vols agafar un des que fa el trajecte normal, que no és a l'especial, diguéssim.
Es pot fer.
Es pot fer i pots tornar en una altra, és a dir, també ho pot fer.
Fantàstic. En citaves abans també, Sergi, aquesta ruta del modernisme gourmet que fa el tren del modernisme,
sí,
no?
Mataró-Canet.
En què consisteix ben bé l'experiència?
Mira, l'experiència és un tren que surt de l'estació de França, és un tren... vinelat, que li diuen així, algo així, està decorat, però és un tren de rodalies, no és una altra cosa que un tren de rodalies amb enganxines allà.
Uh-huh. Tunejat.
Tunejat, sí, diguéssim així, tunejat. Llavors, aquest tren que porta actors a dintre i és divertit perquè alguna gent s'anima als passatgers i també van vestits de modernisme, perquè hi ha molt de tirón d'això. La primera parada és Mataró, fas una volta per allà, visites diversos edificis...
Una ruta guiada.
Ruta guiada, correcte. Vas pel mercat i vas per diversos edificis modernistes, menges per allà i després vas cap a Canet. I a Canet fas unes altres visites i tornes a l'estació de França. Uh-huh. O sigui, és un viatge d'un dia.
Uh-huh.
Que crec que ho fan... No ho fan molts dies, és a dir, només hi ha un parell... He mirat i aquest any només hi ha dues sortides programades. No sé si després programaran més, però ara mateix només hi ha en tot l'any aquestes dues sortides. Una em sembla que és al maig i una altra al juny o alguna cosa així.
Uh-huh. I aquestes les recomanes per famílies?
Sí, 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 sí. Sí, allò de que diguis, mira, pues aquest dissabte coincideix que no fem res, què podem fer? Pues hi ha això.
Una activitat per conèixer el Maresme, no?
Correcte, i no és car, i provar les maduixes d'allà... I...
Fins i tot els podem trobar a la cuinera, a la Carme Ruscalleda, Sí. Escolta'm, anem ara ja amb altres grans viatges que apareixen en aquest llibre, Trenes por España, que estem comentant amb el Sergi Reboredo, el fotoperiodista que ha publicat doncs, aquest magnífic volum a Manaia, a Turing. I anem a Andalusia perquè en aquest llibre em parles de dos grans viatges per a aquesta comunitat. El primer és un viatge de 8 dies a l'Andalus Express, que és un tren que recorre els pobles més impressionants de la terra andalusa en un magnífic hotel, perquè el tren es podria considerar directament un hotel.
Sí, el tren és un hotel de 5 estrelles, allà tens el teu llit... és com si estiguessis en un... Bueno, és més, jo diria més que en un creuer de luxe, perquè el fet de deixar la maleta i poder despreocupar-te durant una setmana és més estil creuer que no hotel, no? Uh-huh. L'avantatge és que en un creuer només veus aigua i aquí cada segon que passa per la finestra vas veient paisatge i això està molt bé.
Uh-huh. I a més, quins paisatges, oi?
Correcte.
En quina època el vas fer aquest, ho recordes? No sé si es pot fer durant tot l'any.
Crec que a l'estiu no es pot fer, evidentment, per
les temperatures,
però la resta de l'any sí, i el públic, hi ha públic d'aquí i molt de públic de fora també, és a dir, que són trens que són molt valorats per la gent de fora, per això, per el que parlàvem, perquè és un tren de luxe, tipus Orient Express, amb un valor afegit, que és el menjar d'aquí, és el preu que està molt bé, no és que estigui bé perquè és car, però està molt bé si ho compares amb altres trens de luxe, no? Tot la qualitat i tot el que veus i menges és excel·lent.
Què pot costar un viatge d'aquests d'una setmana recorrent a l'Andalus?
Ara t'ho diria de memòria, però segur que està entre els 4.000 euros, segur que...
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Sí. I no s'ha pesat això d'estar tants dies a dins del vagó, per exemple? Perquè, clar, també és veritat que el que són... els metres quadrats d'una habitació d'hotel poc tenen a veure, encara que siguin 5 estrelles amb un tren, no?
Pensa que el tren no estàs tampoc tot el dia, estàs fent excursions, és a dir, tu arribes a un poble, t'he de buscar un autobús de recolzament que li diuen, t'esperen a l'estació, te porten a visitar el poble o lo que sigui, o la finca, o els vinyedos, o el que sigui, i després et tornen cap al tren, menges, igual a la tarda tens una altra visita, és a dir, no pares. És un no parar.
Mira, ho estic veient aquí al llibre perquè el llibre inclou la fitxa tècnica de cada viatge, són exactament 4.200 euros.
Mira, no m'he equivocat.
No, ho has dit bé, eh? I se surt de Sevilla, l'arribada és Màlaga, en total són 525 quilòmetres en 7 etapes, amb aquest restaurant a bord que ens comentava el Sergi, i a més amb un tren de luxe amb vagons dels anys 1929 i 1930 que estan restaurats.
Correcte. És a dir, a qui li agrada viure al tren se li fa curt aquesta setmana, és a dir, li agradaria que fos més llarg.
Uh-huh. Tenim una altra opció, Andalusia, que és la conca minera de Rio Tinto, que és la zona per on transita aquest ferrocarril miner de Rio Tinto. Jo fa anys que hi vaig anar, a Rio Tinto, a Huelva. Sergi, la veritat és que guardo un gran record d'aquella zona. Va ser realment un descobriment per mi. I és un lloc molt desconegut, per tant,
sí,
també interessant,
sí.
No?
Correcte, sí. També és un recorregut que per famílies.
Aquest és per fer en una jornada.
Sí. És anar i tornar, són molt poquets quilòmetres.
11 quilòmetres estic veient,
això,
sí.
Això és un parell d'hores o tres, és a dir, no dona per més. Però la zona sí que dona per estar allà un dia o dos visitant-la i està molt bé, està molt bé.
Anem cap a les Illes, anem cap a les Illes Balears. Aquí tenim el tramvia i també el tren de Sóller a Mallorca. Aquest últim el vaig descobrir l'estiu passat. El que sí que volia saber és quina és la diferència, no?, entre l'un i l'altre, no?, entre el tramvia i el tren de Sóller. Què els diferencia?
El tren de Sóller surt de Palma i arriba a Sóller i és el tren de fusta de restaurat. Això és, jo dic, aquest és un dels que més m'agrada de tot el llibre, és un dels que més m'agrada.
Per què, Sergi, per què?
Perquè també és molt vivencial i estàs allà tres horetes ben bé i és com si ho fessis fa 70 anys. Olor, tot, és a dir, està igual. i ja et dic que és un dels que més m'agrada, pel paisatge també. Arribes a Sóller i allà tens el tramvia. El tramvia és molt més petit, és a dir, és un tramvia que va a la costa i allò és res, allò en mitja horeta estàs. És també restaurat, però el maco és el tren.
Sí, perquè a més el tren passa per la Serra de Tramuntana, que és un lloc espectacular a nivell passatgístic.
És espectacular. Jo, a més de fer-lo en tren, després el vaig fer en cotxe per poder fer les fotos des de fora, perquè moltes de les fotos dels trens que hi ha, després els he tingut que fer amb cotxe per poder fotografiar els trens quan van passant, no?
Clar.
I és increïble. Els paisatges que vas veient per allà és increïble.
Tu dius al llibre, Sergi, que el tramvia de Sóller no és tan emblemàtic com el de San Francisco, ni tan icònic i conegut com el de Porto, però que, en canvi, sí que és més bonic, no? Què és allò que el fa més bonic, si els comparem amb el de San Francisco o el de Porto?
Mira, el darrer tram, abans d'arribar a Sóller, hi ha un viaducte allà, hi ha una parada més, una parada tècnica que fas allà per poder veure les vistes de Sóller des de la muntanya, i allò ja paga la pena. Allò és increïble, és una passada.
Estem donant moltes idees, avui, per fer escapades per Catalunya de cap de setmana o també doncs, per tota la península per aquestes vacances. Si us agrada el tren, realment aquest llibre us meravellarà, perquè és que, clar, ja us quedeu enganxat a les fotografies del Sergi i ja us imagineu que esteu en aquests trens coneixent tota la península, no? I sobretot el paisatge, perquè el que fa que el viatge doncs, sigui interessant és això, és els llocs pels quals transita.
Correcte. Aquí no és anar del punt A al punt B, sinó l'important és el viatge, més que on vas i d'on vens.
Anem a una altra terra també que ens agrada moltíssim aquí al Viatge B, que ens té enamorats, que és Euskadi, on també passa com a Catalunya, que tenen molta oferta de trens. Tenen el funicular d'Archanda, tenen el tren de vapor d'Azpeitia, hi ha l'express de la Robla, que va fins a Castella i Lleó, i després tenim el gran, en majúscules, Transcantàbric, no? Parla'ns d'ells, no? Com és cadascuna d'aquestes propostes? Per exemple, el funicular d'Archanda.
Bueno, això és a Bilbao, és arribar a dalt de tot de la muntanya, és molt curtet, no sé si són 5 minuts, és un recorregut molt, molt curtet, però una vegada arribes a dalt hi ha unes vistes increïbles, està molt bé. Ara aquest any l'estan restaurant, és a dir, que el que vagi aquest any tindrà vagons nous, no sé com són perquè encara no he estat per allà, però tindrà l'experiència de que aquest any estan canviant de vagons, és a dir, serà una experiència
maca, sí, eh? Com deies, doncs això, un dels símbols de Bilbao, no? I a més, dius al llibre, la manera més divertida d'accedir a aquesta muntanya, la muntanya d'Archanda.
Sí, correcte, és que a dalt de tot és increïble. Abans, es veu que abans de la Guerra Civil hi havia ja pistes de gel, hi havia un casino, hi havia ja molta vida. Ara hi ha un mirador i només per veure les vistes des d'allà és que ja val la pena.
El tren no passa de moda i ens ho demostra, per exemple, un altre tren, un altre ferrocarril, en aquest cas a Euskadi, que és el tren de vapor d'Azpeitia.
Sí, aquest seria comparable com el de Mallorca, com el tren de Sóller, o com el nostre tren dels Llacs, és a dir, és un tren històric de fusta, estem parlant d'un recorregut que, en aquest cas, no és com el tren com el tren dels Llacs, que té un recorregut i estàs visitant, sinó que aquest són poques quilòmetres, igual són 10 quilòmetres, alguna cosa així, vas i tornes. Uh-huh. És a dir, vas i tornes a la mateixa estació d'Azpeitia. Allà hi ha un museu també molt maco, que tot i el que li agradi el món del tren, és el museu més important d'Espanya, en aquest sentit, però com a experiència és només és anar i tornar, és a dir, surts de l'estació i tornes a la mateixa estació, està molt bé.
Perfecte. Escolta'm, dèiem que aquest llibre té 20 recorreguts i són tots? Hi ha totes les opcions de viatges en tren o te n'has deixat alguna fora?
No, m'he deixat i a més hi ha altres que vull incorporar per futures edicions, que ho fan els amics del ferrocarril, que no sempre són les mateixes, és a dir, que van variant cada any, però hi ha alguns que sí que ho fan cada any. Hi ha el tren de Felipe II en Madrid, hi ha alguns que vull afegir, i a lo millor aquests que són més de rodalies o més d'anar per casa, anem a canviar-los per aquests, no?
Però m'imagino que no t'has deixat molts fora, no? No han quedat molts al tinter, o sí?
Jo espero que hi hagin de nous. perquè l'oferta entrena ha d'incrementar-se, perquè el públic hi és i l'experiència és molt maca i això ha d'anar a més.
Ha de créixer, eh?
Correcte.
Hi ha demanda. Va, anem ara amb una altra proposta a Euskadi de més dies, no? En concret, de 3 dies per travessar tot el que seria el nord d'Espanya en un viatge nostàlgic cap al passat, des de Bilbao fins a Lleó, que és el tren express de la Robla.
Sí, aquest seria, dels trens cars, seria el més econòmic. Estem parlant de lo millor de 1000 i pico d'euros.
1050 veig al llibre.
Mira, correcte,
sí.
Pues,
bona memòria.
Està bé. Estem parlant d'un tren també que menges bé, que els paisatges són increïbles, estàs allà a les conques mineres, bueno, els paisatges són una passada, i no és tan espectacular com pot ser a nivell de les habitacions i tot això, com pot ser un transcantàbric, però a nivell de preu està ajustat i a nivell d'experiència és increïble.
Sí, sí, perquè de vegades també s'ha de mirar la butxaca, no?
Clar, clar, clar. No tothom té 4.000 euros per un viatge en tren.
Totalment d'acord, sí, sí. I el transcantàbric, aquest sí que és de gran luxe.
Aquí diguéssim que és la joia de la corona.
Sí? De sí. Tots els del llibre?
De tots els llibres seria el més de luxe i el que si algú pot fer una vegada a la vida... Pues,
quin recorregut fa, Sergi?
Pues surt de Sant Sebastià i arriba a Santiago de Compostela, el darrer tramo es fa en autobús, però el recorregut és aquest.
Mm-hmm. Escolta'm, tinc curiositat per saber, aquests trens de gran luxe, quins companys de viatge tenies, no? Quin era el perfil?
Hi havia una mica de tot, hi havia des dels que són amants als trens i l'havien fet 2-3 vegades perquè li agradava molt, hi ha empresaris, home, hi ha gent que es pot permetre el pagar-se entre 2 persones 8.000 euros, perquè
clar,
són 4.000, però estem parlant de que normalment vas acompanyat, llavors estem parlant de que són 8.000, és a dir, no tothom té per gastar-se en una setmana 8.000 euros.
Potser hi hauria gent jubilada, no?
Sí, sí, quasi tot. El perfil d'edat és més tirant a gran, sí, 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 sí.
Això també és interessant saber-ho, eh? Sí, per saber, sí, doncs, una miqueta...
El perfil d'edat és gran,
perquè
sí,
al final també hi ha relació, s'estableix relació, no?, amb els,
sí,
companys de viatge.
Sí, en una setmana... Has de fer amigues, sí, 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 sí.
I després els guies, no? Teníeu guies, sí, sí, que us anaven explicant cada dia, doncs, el recorregut que anàveu fent.
Correcte, correcte, sí, sí, sí. De fet, em sembla que la proporció de treballadors és més gran que la proporció de clients. És a dir, hi ha un rati que és més, a lo millor més a prop de 2-1.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí, sí, Déu-n'hi-do. Hi ha un bon servei, hi ha un bon servei.
Correcte,
aquí, eh?
Sí.
Va, anem a l'Aragó. Aquí hi ha un altre tren miner, que és el tren miner d'Utrillas, que és un tren que rememora, doncs, el gloriós passat de les mines de carbó.
Correcte, sí, és un tren com el que parlàvem abans aquí de Catalunya. És un tren també que va si torna, és un recorregut per allà molt curtet, és a dir, estem parlant a lo millor de 20 minuts, i també és un tren per fer en família. És a dir, és per dir, pues mira, aquest cap de setmana anem a l'Aragó i aprofites i fas aquest viatge, tren.
I després acabarem a Madrid, perquè allà hi tenim diverses opcions. Hi ha el tren de Reganda, el de la Maduixa i també el de Cervantes. Si n'haguessis de triar un d'aquests, amb quin et quedaries, Sergi?
Jo em quedaria amb el de la Maduixa per el tipus de tren, perquè també és un tren com el dels Jacques, de fusta, com el de Sawyer, no? És un tren d'aquests que tren antic,
molt autèntic.
Molt autèntic.
I per què es diu així? Per què es diu tren de la Maduixa?
Perquè va per una vall que les maduixes, és com aquí les maduixes del Maresme, que estan molt bones. De fet, el tren, una de les coses del tren és que reparteixen maduixes. Menges maduixes.
Bueno, m'imagino que quan sigui l'època de les maduixes, no?
Clar, clar, però ja ho fan coincidir.
Ja ho fan coincidir en temporada.
D'allà hi ha un que és tunejat, com el que parlàvem aquí del modernisme, que és el de Cervantes, que va a Alcalá de Henares, fa tot el tema d'on vivia Cervantes, de les universitats, de tot això, però no deixa de ser el mateix, és un tren vinelat d'allà i no...
Aquest que surt de Totxa, no?
Sí, correcte, surt de Totxa.
Doncs Déu-n'hi-do la gran oferta de viatges en tren que tenim a tocar de casa nostra. La veritat és que jo crec que aquesta tarda aquí al Viatge Bé de RAC1 hem donat un munt d'idees perquè els nostres oients a mans del ferrocarril doncs, puguin gaudir doncs, d'una de les seves passions, que és aquests trajectes. I escolta'm, el que sempre diem aquí a la secció de l'Helena Bernades de lectures viatgeres, pels que no pugueu posar en pràctica els viatges, pel que sigui, perquè no teniu el pressupost per fer doncs, aquests grans viatges com el Transcantàbric, doncs els llibres sempre fan somiar.
Clar que sí.
I amb aquestes fotografies encara més, eh?
Però aquí no hi ha excusa, hi ha viatges de 10 euros, eh? Qualsevol pot fer algun d'aquests viatges.
Uh-huh. Sergi, la veritat és que t'hem de felicitar novament per aquesta obra d'art, ho he dit en diverses ocasions, però és el que penso. Sincerament, aquestes fotografies són una meravella. No sé si has pensat fins i tot en fer una exposició.
Pues no l'havia pensat, però no és mala idea.
No és mala idea, oi?
No.
N'estarem pendents. I projectes editorials que en tinguis ara mateix en marxa?
Sí, ara estic fent un llibre de Nova York i està a punt de sortir també un altre llibre de 101 pel País Basc.
Uh-huh. Sempre amb Anaya Turing,
no? Amb Anaya Turing, sí, sí.
Doncs Sergi, encantats de que ens hagis tornat a venir a visitar l'estudi de RAC1 i t'esperem doncs, quan surti el proper llibre.
Molt bé, aquí estarem.
No triguis molt.
Sí. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu.
A RAC1, Viatge bé. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz. RAC1. Aquest diumenge a les 4, Superesports a RAC1 amb Xavi Puig. Des de les 5, Girona-Barça de la Lliga ACB de bàsquet. A les 7, Ultrasports. A les 9, la cursa de MotoGP del Gran Premi de les Amèriques de motociclisme. I a les 11, Tu diràs amb Aleix Pariser. Aquest diumenge, Superesports amb Xavi Puig. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
RAC1. Tots som u.
President Puigdemont, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vostè.
Vostè només tornarà a Catalunya el dia del debat d'investidura.
Efectivament.
Tant si guanya com si no pot ser president?
Efectivament. Amb la llei d'amnistia es tanca una etapa, l'etapa de l'exili, i per tant aquí s'ha de cloure una etapa política i també personal. La manera de retornar dignament la institució que va anar a l'exili és tornar al Parlament, perquè s'ha de respectar sempre la voluntat del poble de Catalunya, naturalment.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som u. RAC1. Maria Nicolau, cuinera.
La vida és complicada i no fa falta complicar-se-la. Jo a vegades em declaro simplement incapaç d'acabar de resoldre el dia amb solvència, i quan em sento incapaç, llavors paro 3 minuts, 5 segons, el que sigui, i quan ho veig difícil deixo el que estic fent i poso a fer galetes.
Versió RAC1, cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés.
RAC1, tots som u.
RAC1 podcast.
Mots, expressions, vocables. Cada dia moren milers de paraules. Ja no saben parlar, ja no saben qui són. Però bueno, això és més cosa seva, que realment hi estan treballant, eh? Alta definició. Un podcast que no necessita context per confirmar que no tenen ni idea de res.
Alta definició, amb Jael Brusca, Sergi Ferrer i Najet Aulet. Estrena aquest diumenge a RAC1.
RAC1. Tots som u.
RAC1 us està oferint Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Prepareu-vos per viure una experiència gastronòmica amb majúscules a Barcelona, perquè ara mateix us parlarem de la proposta que ens fa l'Hotel Vela aquesta primavera, perquè allà ha arrencat ja la primera edició a quatre mans d'aquest esdeveniment. Per saber-ne tots els detalls, tenim amb nosaltres l'Stefano Pina, que és el seu chef executiu de FIRE. Stefano, bona tarda, bones tardes, benvingut al Viatge B de RAC1.
Hola, buenas. Gracias por invitarme.
Bueno. Bueno, estamos en esta franja horaria entre las 3 y las 4 de la tarde. Me imagino que muchísima actividad en el restaurante ahora mismo.
Sí, sí, bastante, bastante. Sí, sí, no me quejo. Uh-huh. Tenemos bastante curro. Uh-huh.
Sobre todo desde que ha arrancado esta iniciativa que comentábamos nosotros en la presentación, a cuatro manos, ¿no? Explícanos exactamente qué es, en qué consiste.
Sí, claro. Hemos invitado al chef Iñaki Gorrochategui, de la Casa Julián de Tolosa, meter dos de sus platos insignia en nuestra carta durante la temporada de primavera, desde el 15 de marzo hasta finales de junio, cuando arranca otra carta de verano.
Uh-huh. Es decir, que cuatro veces al año hacéis estas colaboraciones con distintos chefs.
Sí, correcto, sí. Se cambia la carta de temporada cuatro veces al año, acorde con los ingredientes que encontramos en el mercado.
Uh-huh. ¿Y en qué está consistiendo exactamente el trabajo que está realizando Iñaki contigo?
Iñaki puso en la carta sus platos insignia, sus platos más representativos de su gastronomía. El puerro confitado con el queso de Roncal y el chuletón de vacuno mayor madurado, pimientos del piquillo confitados.
Uh-huh. Todo esto lo trabajáis con ingredientes orgánicos, sobre todo sí, potenciados a través del fuego.
Sí, todo lo que hacemos pasa por las brasas, aquí tanto los entrantes como los segundos y algún postre también. Todo, absolutamente todo pasa por la brasa. De hecho, utilizamos la luz solo para la campana extractora.
¿Cómo escogisteis concretamente a este cocinero, no? ¿Por qué lo escogisteis a él, a Iñaki?
Porque es uno de los grandes maestros de la brasa, del mundo de la brasa que ofrece España y en concreto el País Vasco.
¿Cuáles son los platos que conforman esta carta en estos momentos de primavera?
Nosotros tenemos un espárrago blanco de gabá con espuma de anís y un toque de salsa de ajo negro y una sepia asada con habas y guisantes del maresme.
Estos son los platos principales, ¿no? Podríamos decir.
Sí.
¿Y cómo se complementan? ¿Qué otros platos les siguen a estos?
Y tenemos también un postre de temporada, que es una pavlova, una merengue con unas fresas, también del maresme.
Uh-huh. Por lo tanto, el producto que tenéis es producto kilómetro cero y producto de temporada.
Producto local, sí. Producto local, kilómetro cero y eco. Y utilizamos casi exclusivamente verduras de los huertos de Sublim en Vila de Cans.
Uh-huh. ¿Os conocíais, Iñaki, tú ya?
No.
¿Y cómo ha sido este encuentro?
Ha sido elegido por su larga historia de su restaurante, Casa Julián de Tolosa.
¿Cómo está funcionando la iniciativa?
Muy bien. Los clientes han recibido muy bien la iniciativa.
Y ahora cuando termine la primavera y vayamos al verano, ¿podemos avanzar ya? ¿Qué propuesta pondréis en marcha?
De cara al verano tenemos ya algo planteado, pero quiero que sea una sorpresa para todos. Tendremos una chef mujer, que es bastante conocida de Barcelona, y vamos a trabajar algunos productos veraniegos como tomates, por ejemplo.
Uh-huh. El tomate que es un alimento súper nutritivo.
Súper veraniego, sí.
Explícanos, ¿no?, un poquito, ¿qué relación hay entre el hotel y el restaurante?
El restaurante Fayar es parte del hotel. Hemos abierto en 2020, justo antes de la pandemia, y ha funcionado muy bien. Y nada, es una de las venues del hotel. Ahora tenemos otra que se llama Noxe, que es un club y un restaurante japonés que está funcionando muy bien. Y dentro de nada tendremos otro también que se llamará Salt, que va a ser una arrocería que ofrecerá tapas y arroces.
Uh-huh. Exactamente, las personas que os visitan, ¿qué buscan?
Aquí viene gente de todo el mundo, tanto de viaje como por negocio. Y aquí lo que podemos ofrecer es una excelente gastronomía y unas fantásticas vistas de la ciudad y un servicio increíble.
Uh-huh. Estefano, ¿tú cuántos años llevas en Barcelona?
Yo llevo casi 5 años aquí.
¿Cuál fue el motivo por el cual viniste?
Vine aquí en 2017 de vacaciones y me enamoré un poco de la ciudad. Y a la época yo estaba en Sydney y nada, decidimos volver a Europa con mi pareja y escogimos Barcelona porque nos gustó muchísimo.
Uh-huh. ¿Qué valoración haces de la ciudad a nivel gastronómico?
Un 10, seguramente, un 10. Aquí puedes encontrar muchísimo restaurante para todos los gustos.
Y un poco la idea, cuando te hiciste cargo de Fire, ¿cuál fue la meta que te proponías?
Nosotros somos una brasería, todo está enfocado en las brasas y nada, ofrecemos carnes, pescados y verduras a la brasa. Y lo que intentamos hacer es comprar el mejor producto disponible y no estropearlo. Intentamos hacer el plato donde los ingredientes son los verdaderos protagonistas.
Uh-huh. ¿Y cómo definirías la brasa?
La brasa le da este toque único a los ingredientes que solo el humo puede conseguir, ¿no?
Estamos en un programa de viajes y quiero aprovechar la ocasión, sí, de tenerte con nosotros para hacer pues un pequeño viaje también a la isla de Cerdeña, porque tú eres de allí, ¿no? Eres del sur.
Sí, yo soy del sur de la isla de Cerdeña, sí.
Uh-huh. Ahora mismo hay muchos oyentes que están intentando decidir su destino de vacaciones. ¿Le recomendarías, sí, para este verano ir a Cerdeña?
Sí, absolutamente. El verano es una temporada fantástica para visitar Cerdeña. Y os recomiendo visitar sin duda Cagliari, que es la capital, y ofrece muchísimo en cuanto a playas, gastronomía, vida nocturna, movida, etcétera.
Tú eres del sur, como decíamos.
Yo soy del sur, sí, unos 60 kilómetros de Cagliari.
El sur es más tranquilo, mucho más tranquilo, ¿no?
El sur es un poquito más tranquilo del norte, que es más desarrollado y está mucho más listo, decimos, para un turismo de masa. Pero el sur ofrece muchísimo en cuanto a playas tranquilas y serenidad, naturaleza.
Y para los oyentes que busquen eso, la tranquilidad, ¿qué les recomendarías en la parte sur de la isla?
La parte sur de la isla, seguramente la costa oeste, es la costa de Mazúa, por ejemplo, ofrece muchísimas playas.
Uh-huh. Me imagino que aquí en Fire os estáis preparando ya para lo que vendrá con todo el tema náutico, ¿no?
Sí, este verano.
Exactamente, sí. ¿Cómo os estáis preparando para este gran acontecimiento náutico de este verano?
Para la American Cup. Estamos listos, estamos a punto de abrir otro restaurante, como ya dije, que se llamará Salt, y estamos listos para acoger gente que va a venir desde todo el mundo.
Pues, Stefano, muchísimas gracias por atendernos hoy aquí en Viatge B, en RAC 1, Stefano Pina, chef ejecutivo de Fire. Enhorabuena por esta propuesta y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros para la invitación. Os espero a Fire para degustar de nuestros platos.
Para vivir la experiencia. Un abrazo a todo el equipo. Adiós.
Gracias, adiós.
A RAC 1, Viatge B. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
Marxem de ruta gastronòmica. Ara mateix farem la cuina del port, una ruta de tapes pels porxos del port de Barcelona que va arrencar el passat dia 8 d'abril i que enguany arriba a la seva 7a edició. Per parlar-nos d'aquesta iniciativa tenim ara mateix en línia el senyor Paco Soler, que és el president de l'Associació de Comerciants de Porxos del Port. Senyor Soler, bona tarda, benvingut al Viatge B de RAC 1.
Hola, què tal?
Senyor Soler, abans d'entrar en matèria i que m'expliqui exactament què és aquesta la cuina del port, vull conèixer una miqueta la història de l'associació de comerciants dels porxos del port. Parli'ns d'ella.
Bé, nosaltres estem en una localització molt sorprenent. Tots aquests edificis que comencen amb els porxos d'en Xifré, aquest cubano català que va anar a Cuba, es va fer ric, després a Nova York, va tornar a Barcelona i va ser un pròcer de la ciutat en el moment de la revolució industrial. Doncs aquest home va fer aquest edifici, que un altre dia potser tindrem ocasió, que és un edifici romàntic, ja veuries per què. I al costat es va fer l'edifici dels Vidal Quadres, que és un altre edifici important. Aquestes quatre illes, aquests quatre edificis, marquen com una distància entre la Barceloneta i el Born, no?
Sí, sí, sí.
Vaja, jo vaig néixer allà i he estat sempre separat d'això, no? Aleshores, què succeeix? Que hi ha tres o quatre edificis institucionals importantíssims, que són, doncs, la Llotja, està la Facultat de Nàutica, o sigui, és una mena d'entramat d'edificis, els Tinglados, que ara l'ocupa, doncs, aquesta empresa de creació d'empreses tan important a Barcelona. I allò que dius, escolti, nosaltres he vist durant tota la meva vida tres vegades desertitzar-se, els vessars desapareixen, uns productors i artesans desapareixen, i ara, bueno, penses que hem agafat una mena de velocitat de creuer amb el tema de la restauració i el tema, doncs, de les cafeteries, que pots estar sentat a les terrasses al carrer.
Senyor Soler, qui en forma part d'aquesta associació?
Val, aleshores, això, restaurants, bàsicament, i hotels, eh? Restaurants, hotels i bueno, i pisos per llogar, però bàsicament a turistes, eh? O a gent que venen de passada. Perquè la potència de la restauració, escolta, hi ha un restaurant com el Carballera, és un restaurant de tota la vida, el nostre mateix, que és el Set Portes, i després hi ha l'Oxaca, que és el Mexicà, que jo crec que és un dels més coneguts de Barcelona, Can Peixano, que és molt divertit, que és un lloc, el japonès amagat, fins al Carballeira, bueno, no sé, sorprèn molt que aquesta zona que està així, trufada de restaurants, un vegetarià, extraordinaris, doncs, bueno, no tingui com més vida, no? I la nostra experiència és que és agradable i que val la pena fer-se conèixer. I aleshores hem muntat per fer-nos conèixer doncs aquesta mena de promoció que ja fa anys que la fem, amb que tu vas anar allà i els restaurants t'ofereixen una tapa amb un maridatge, amb un vi o amb un cava, amb un preu, diguem-ne, simbòlic.
Quin és el preu? Quin és?
Em sembla que són 7 euros o 6 euros, una cosa d'aquest estil. Bueno, llavors doncs passes una bona estona i, bueno, entens una mica quin és... Veus l'ambient, que jo crec que és molt satisfactori. Estem contents, eh? Fem totes les llums de Nadal i ara estarem posant unes altres llums per animar-ho. I, en general, l'Ajuntament i les autoritats ho veuen bé i ho troben que val la pena. Ara, clar, si ens comparem amb la Barceloneta, que és una potència i són gent activa, o també el barri de la Ribera, el Born, doncs, home, clar, nosaltres hem de treure el cap, saps?
Senyor Soler, vostè és el propietari del restaurant Set Portes de Barcelona.
Sí.
Què han creat, no?, per aquesta setena edició de la cuina del porc? Han fet alguna creació nova?
Sí. Cada restaurant, per 6 euros, doncs el que fa és inventa una o dues tapes diferents que pots triar, no? I vas a la terrassa fora, bueno, t'estàs allà, prens la tapa i la beguda i, bueno, i te'n vas. O consumeixes més, això és el teu gust, eh? Però a mi m'agrada aquest aspecte popular i, a més, de cooperació entre els diferents establiments i socis. Perquè som una associació petita, no sé si som 17 socis, imagina't, eh? Però, bueno, és que d'alguna manera o altra o fem aquest tipus d'activitat i aquesta tensió es conserva, ens tornem a trobar en un lloc molt agradable de Barcelona, un lloc, a més, que estèticament és molt bonic, que tornarà a perdre la força, no? Perquè la força només la pot donar l'activitat.
Però sí que és veritat, senyor Soler, que ara mateix el turisme gastronòmic està creixent d'una manera exponencial. M'imagino que això, vostè, el seu restaurant i la resta de participants, l'Oaxaca, l'Arousa, també ho veuen als seus establiments, no?
Sí, amb això potser exagero, perquè, escolta, tant el Carballeira com el japonès Escondido, com les Set Portes, com l'Oaxaca, com Can Peixano, Can Peixano hi ha cua sempre, que és aquell lloc on els turistes van a prendre xampany i llaunes, i els hotels estan plens. Clar, possiblement el passat ens pesa massa, Els actius que tenim en aquest moment, jo crec que són uns grans actius. Mira, els restaurants i bars i cafeteries que nosaltres donem les tapes són aquests, les Set Portes, l'Oaxaca, l'Arousa, el Cadaqués, i Bodegues Vidrios i Cristales, que el nom és simpàtic, que abans feien això, Vidrios i Cristales, el Periquete. El Periquete no sé si has anat mai, però no. És interessantíssim també de tapes.
On està? On està?
Està al carrer Llauder, que fa la creu, La creu la fa al carrer Llauder, que és la continuació gairebé de la Via Laietana. I després està Reina Cristina, que és l'altra creu. I després l'altre és el perímetre de les quatre illes,
Vostè que porta tants anys en aquest establiment, el Set Portes, de quina època és? Quan va arrencar?
El Set Portes nosaltres es va fer conforme es feia l'edifici i ja es feia el restaurant. L'any 1836 va començar. El senyor Xifré, que era un multimilionari, ja era multimilionari cubà, i quan va ser a Nova York es va casar amb la filla d'un banquer, va ser passar encara més multimilionari. La filla va trobar a Barcelona un lloc que, en fi, que no estava al seu nivell, perdona, la filla, la dona, la filla del banquer, i aleshores se'n va anar a París. Llavors el senyor Xifré, volent que la seva dona tornés, va fer aquest edifici com els de la Rivoli volia. Va tornar, però se'n va tornar a anar, o sigui que no va ser molt exitosa l'operació. Però l'edifici és un edifici preciós, és el primer edifici de lloguers, com ho és després el Vidal Quadres, Edifici, el primer edifici de lloguers modern d'Espanya, està catalogat així. Ell era masó, i això dona inici a les quatre illes aquestes que formen al mig aquesta creu que et deia, que està poblada de tots aquests establiments, no? Que són cada un d'ells a la seva manera, el Carballeira amb els mariscos i els peixos, el Cadaqués amb una cuina tradicional, l'Oaxaca, com et deia, bueno, en fi, el Periquet, etc. I després, vaja, el punt de vista dels hotels, també és una tradició, està poblat d'aquests hotels que donen un servei extraordinàriament correcte. I bueno, no sé, la història de la zona és bonica, perquè clar, ha canviat tot, ha canviat el port, han canviat els tinglados, el Port Vell, i hem anat veient successivament com aquesta Barcelona es feia gran des d'aquesta zona cap amunt. Sí, és més maco.
Senyor Soler, estem acabant, però m'agradaria que m'expliqués fins quan tenim oportunitat de fer la ruta d'etapes de porxos del port i com s'adquireixen les entrades.
Això és fins al 30 d'abril. I bueno, tu arribes allà i demanes l'etapa en els establiments que estan indicats, i l'etapa és de la cuina del port, i aleshores allà et donaran la llista de les tapes que tenen, i el preu de 6 euros, doncs faràs una tapa, No és gens complicat, no?
Perfecte, doncs senyor Paco Soler, president de l'Associació de Comerciants de Porxos del Port de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt, molt bé aquesta setena edició de la Cuina del Port. Una abraçada.
Moltes gràcies per col·laborar-hi.
Una abraçada, adeu-siau.
Adeu-siau.
Fins aquí la nostra sortida dominical, que ens ha portat a viatge en tren per la península Ibèrica i a tastar també la gastronomia de casa nostra. Salutacions meves i del Daniel Puntipras a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon diumenge, i no deixeu la maleta gaire lluny, perquè si voleu, el proper dissabte 20 d'abril a les 5 de la tarda us portarem a Calonja. De fet, hi serem allà, on han creat una xarxa de llibreries per convertir la cultura en una marca pròpia i atraure visitants. Per Sant Jordi vestiran de gala el nucli antic amb moltes activitats entre el 18 i el 27 d'abril. Nosaltres hi serem el dia 20 fent el programa, fent el viatge bé. Fins aleshores, que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar en Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve. RAC1 presenta Viatge Bé amb Ester Muñoz des de Calonja, poble de llibres. El dissabte 20 d'abril a les 5 de la tarda, el Viatge Bé visita la primera Booktown de Catalunya.
A Calonja han creat una xarxa de llibreries per convertir la cultura en una marca pròpia i atraure visitants. Per Sant Jordi vestiran de gala el nucli antic amb moltes activitats entre el 18 i el 27 d'abril. Nosaltres hi serem el dia 20.
Dissabte 20 d'abril de 5 a 6, Viatge Bé des de Calonja, poble de llibres, amb Ester Muñoz. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni.